migdia, al Mirall, Copa Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Acabem de celebrar, com segurament tots recordareu, la festa de Sant Josep, traslladada aquest any a dilluns passat, en coincidir el 19 de març amb un diumenge al quart de Quaresma. Un dels punts de Catalunya on més es viu aquesta festa és el santuari de Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut de Barcelona, on va haver-hi un èxit de participació, com passa ja des de fa dècades. Unes 1.500 persones de totes les edats van participar en la missa i en la processó a l'esplanada d'aquest santuari. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, també responsable de mitjans de comunicació a la Tarraconense, va presidir l'Eucaristia. En l'homilia va demanar que ens recordem dels seminaristes i dels seus formadors, coincidint també amb el dia del seminari.
Hoy es el día del seminario, para que pidan al Señor por todos los que se dedican a formar a los futuros sacerdotes, el día del seminario y los seminaristas. Solamente voy a recordarles lo que el lema dice, levántate, como dirigido a un solo seminarista, ponte en camino, por ese camino que el Papa Francisco nos ha pedido a todos que iniciemos en todo el mundo
Catòlic. D'altra banda, en la mateixa reflexió, el bisbe Salvador Jiménez va recordar la mateixa figura de Sant Josep.
És el que cuida, el custodio de Jesús en toda la época de su vida, digamos, privada. Es el hombre que decimos algunos extraordinario por su forma de comportarse y oculto. No merece mucho texto en los evangelios. Però és un home totalment confiat en la voluntat de Dios.
Al final de l'homilia, el bisbe de Lleida va destacar les grans virtuts de la Beata Petra de Sant Josep, la fundadora de la Congregació de les Mares dels Desemparats i de Sant Josep de la Muntanya, que atenen desenes de nens desprotegits en el complex de la seva comunitat. Una processó de Sant Josep va cloure aquesta celebració en un dia en què va lluir el sol en tot moment, el quart diumenge de Quaresma o la Dominica Letare. Des d'aquí reivindiquem avui, més que mai, la devoció a Sant Josep com una de les més antigues en la història de l'Església. Avui a la nostra taula de testimonis parlarem de Montserrat i del Dia de la Vida, que es viurà demà, com sempre, coincidint els últims anys amb la solemnitat de l'Anunciació del Senyor. Ens desplaçarem fins als peus de la Moreneta, la patrona de Catalunya, perquè, com segurament tots ja sabeu, ha estat notícia els últims dies el projecte d'un nou cor mixt de cambra i amb joves que tinguin entre 17 i 24 anys. I la vida és important perquè a l'Arxidiòcesi de Barcelona i arreu de Catalunya en general hi haurà diferents activitats. Sobretot destacarem un rosari per la vida que es pregarà demà a les 6 de la tarda a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà, com sempre, aquí al 783 de l'Ona Mitja, a COPE Catalunya i Andorra, fins que siguin gairebé les dues. Salutacions a la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis sota l'impuls de les delegacions de pastoral familiar de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. El mes de març s'ha dedicat a la família i demà hi ha un moment important dins d'aquest març de la família i la vida, que és el Rosari per la Vida. En parlarem i també comentarem altres activitats. Saludem Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ara entrarem en aquest Rosari que presidirà el bisbe Javier Vilanova i donarà pas després a l'Eucaristia a un quart de vuit. Molt especial. Per cert, la trobada del dia 12, molt bé, no?
Sí, va ser molt maca, molt festiva. Pensem que ha sigut un pas endavant, sí.
Doncs abans saludem el prefecte de l'Escolania de Montserrat, el benedictí Efrem de Montellà. Pare Efrem, bona tarda també.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
Gràcies a vostè per haver-nos atès, el sentim molt bé, des de la cabina de la Basílica de Santa Maria de Montserrat ens acompanya, però vaja, gairebé com si fos aquí a l'estudi. Bé, ja li han preguntat moltes vegades aquests dies, però li torno a preguntar, què és i què vol ser aquest nou cor de cambra de l'Escolania de Montserrat?
Bé, doncs aquest nou cor vol ser un segon cor de l'Escolania, però no segon en el sentit que serà pitjor que l'altre o serà substitut, sinó que serà un cor alternatiu, no? Un cor que cantarà en paral·lel, i és un cor fet actual, no? amb veus masculines i femenines, de nois i noies entre 17 i 24 anys, per tant, que estaran estudiant música encara, amb un nivell alt, no? Però seran estudiants i, per tant, es podran considerar escolans i escolanes. I aquest cor, doncs, volem que canti un cop al mes a Montserrat, fent el mateix que fa l'Escolania, però d'aquesta manera permetrà també que els escolans, diguem-ho així, tradicionals, puguin tenir un cap de setmana al mes de descans amb les famílies, i això també se'ls faci una mica més portable per les famílies que tenen un fill a l'Escolania.
Vostè s'ha referit també en algunes ocasions aquests dies a la successió de preguntes als últims anys sobre per què no hi ha nenes a l'Escolania infantil.
Sí, sí, sí.
Hi ha una resposta que té el seu sentit, també, oi?
A veure, és una resposta difícil de resumir en poques paraules, perquè és polièdrica. Bàsicament són qüestions musicals i qüestions de tradició. És a dir, a l'edat antiga, doncs, els monestirs masculins tenien nens a les escoles i els femenins nenes, no? Perquè moltes vegades, en aquella època, doncs eren gent que ja començaven a preparar-se per portar una vida monàstica ja amb una edat molt, 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 molt tendra, no? Uh-huh. Llavors, què passava? Que els monestirs tenien escoles, doncs els feien cantar, i al cantar, doncs, cantaven amb veu més aguda que els monjos, i després d'això ho van aprofitar els compositors per escriure tot el repertori que ara coneixem de polifonia renaixentista, de moltes, moltes coses. La tradició de cantar homes i dones junts, això és una cosa tardana en la història de la música, comença a partir del segle XVIII, no? Però la tradició antiga era aquesta, no? Que els cors tots eren del mateix sexe, però, clar, els nois canten amb una veu més aguda. Això, com que ha perviscut en molt pocs llocs, en els llocs on ho hem conservat, també té un valor, perquè és una oportunitat de sentir un so característic, perquè la veu dels nens i de les nenes entre els 7 i els 13-14 anys és diferent.
Sí, sí. Hi ha més moltes composicions montserratines estan pensades per veus blanques de nen. No?
Clar, i llavors doncs, és com les orquestres que toquen amb instruments antics, no? Que fa un altre so l'instrument, i això musicològicament també té un valor. Clar, si nosaltres veiéssim que l'Escolania no té interès, no? Però clar, cada dia omplim la basílica a la Salve del Migdia, ens criden, vam estar fa 15 dies a Austràlia, no?
Sí, sí.
Té interès l'Escolania, tot i que també ens costa tenir candidats, però bueno, això és un altre tema.
Clar.
Veiem que té un interès i nosaltres voldríem continuar aquesta tradició tant com puguem. Però també és veritat que ens sabia greu haver de donar una resposta negativa quan una família ens porta un nen i té una nena, de dir, mira, no tenim cap oferta, no, per la nena, i d'aquesta manera doncs podrem fer una miqueta tot, no?
Uh-huh. I està pensat aquest nou cor de cambra també per estudiants de cicles superiors de música, per això l'edat entre 17 i 24 anys, que també complementi la seva formació, i no només la complementi, sinó que l'alimenti, i molt, perquè a Montserrat s'ofereix formació musical. Bé, i una mica quines característiques tindrà, a banda del que ja ha dit, no? Repertori variat, serveis litúrgics a Montserrat...
Sí, 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 és a dir, ells faran... Serà un cor que només cantarà un cap de setmana al mes, per tant, ho hauran de fer tot concentrat. Serà com un estatge, no?
Sí.
Quan el cap de setmana que els toqui venir, tindran un horari de dissabte, matí, tarda i diumenge matí, que hi haurà assajos, hi haurà participació en la litúrgia, però també mirarem de donar-los una formació complementària, perquè, esclar, nosaltres no tindrem escola per aquests nois i noies. És a dir, només és cor. No, ells continuaran estudiant els seus llocs i els seus conservatoris.
I els assajos seran aquell cap de setmana en què siguin a Montserrat.
Exacte, exacte. Farem concentració i serà com una concentració de cap de setmana, no? Llavors, què passa? Que la formació que els donarem serà una formació complementària, que sigui el que estiguin estudiant de música, doncs, bueno, la formació en música litúrgica o amb litúrgia mateix, no? O amb l'espiritualitat, o amb el per què és important pels cristians, doncs, fer música dintre la litúrgia, no? Tot aquest aspecte més religiós, relacionat amb la música sacra, doncs a vegades no es fa tan aprofundit, o segons quina branca dels estudis musicals facis ni es toca, doncs serà una formació complementària que els pot anar bé després quan ells es dediquin professionalment a la música.
Avui ens acompanya en la primera part del nostre col·loqui, de la nostra taula de testimonis, Efrem de Montellà, benedictí, prefecte de l'Escolania de Montserrat. Aquest nou cor de cambra, que començarà el curs vinent, estarà dirigit per Pau Jorquera, actual sotsdirector de l'Escolania, i bé, ara ve el procés de selecció, una mica a l'hora de la veritat, no?, per veure que comenci a funcionar el cor. Hi haurà dos dies d'audicions, ens pot explicar una mica com funciona, de quina manera els interessats i interessades es poden adreçar a Montserrat?
Sí. Nosaltres ara hem obert el període d'inscripcions, I la veritat que amb tot el que se n'ha parlat aquests dies als mitjans, hem rebut ja, amb el que portem des de que es va fer l'anunci fa una setmana, doncs ja portem moltes peticions de nois i noies que estan interessats. Llavors els fem unes preguntes per saber què estudien, quines motivacions tenen i això, i llavors el cap de setmana últim de maig i primer de juny hi hauran audicions.
O sigui, els convoquen a tots els interessats que passin, diguéssim, aquest primer filtre.
Exacte. Llavors ells allà portaran una peça, hauran de cantar el que ells vulguin, una cosa que ells portin preparada, hauran de cantar una altra cosa que els farem arribar a nosaltres prèviament, i després hauran de fer també un exercici de lectura vista, doncs per veure també si saben llegir la partitura, perquè és clar, un cor que assaja tan poc, per dir-ho així, necessitarem que quan toqui assaig ells portin les peces apreses, no? I per tant han de tenir un nivell de lectura bo.
Molt bé.
Llavors, si amb els que passin tot això, doncs seleccionarem i farem el cor. Però serà un cor que es renovarà cada any, perquè clar, els joves també tenen molta mobilitat, i llavors pot ser que entri algú que tingui 23-24 anys i estigui a punt d'acabar ja la carrera, aquest només hi podrà estar un any, però pot ser que vingui gent de 17-18 que tinguin opció de quedar-se més anys. Però cada any tornarem a convocar inscripcions, tornarem a fer proves, i el compromís que demanarem serà per un any. No vol dir que al cap d'un any ho hagin de deixar tots, Ja dic, potser alguns continuaran i alguns es renovarà, però d'any en any anirem renovant el cor.
Doncs que sigui un èxit, suposo, ja per acabar, per Efrem de Montellà, hi haurà interacció, també relació d'alguna manera entre el cor infantil tradicional i aquest cor de cambra? Algun concert compartit, potser?
Ara, de moment, no ho hem previst, perquè el primer objectiu és fer-lo i que funcioni, no?
Clar.
És veritat que pot ser que algun moment coincideixin, algun cap de setmana, que per unes hores puguin estar tots dos i fer alguna cosa, però això encara està per veure, i de moment la nostra il·lusió és màxima per poder-lo fer, i primer doncs aspirem a això, poder-lo tirar endavant, que funcioni, i després ja anirem fent projectes.
Moltíssimes gràcies per Efrem de Montellà, prefecte de l'Escolania de Montserrat. Hem presentat aquest nou projecte, i bé, a Montserrat sempre hi ha notícies. Aquesta setmana s'ha reobert el museu, però ens volíem centrar sobretot en aquest tema. Que vagi molt bé, molts ànims. Ens pot recordar el correu electrònic per adreçar-s'hi?
Sí, és escolania@escolania.cat.
Ben fàcil.
Molt fàcil, sí.
Molt bé, una abraçada i salutacions a tota la comunitat.
Doncs gràcies per convidar-nos.
Adéu-siau. I seguim, com us hem comentat abans, amb Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bé, parlem del rosari de demà, senyor Padilla. En què consistirà? És un rosari llarg, però no pesat, És un rosari per interioritzar.
Exacte, és un rosari que volem que sigui molt, molt meditat, molt pregat, estarà molt animat musicalment, estarà presidit pel bisbe Javier i acompanyat doncs, per persones que viuen la crida, no?, a la defensa, a la cura de la vida en totes les seves facetes. Així és que convidem tothom a participar demà a les 6 del vespre a la Basílica de la Mercè.
Demà a les 6 de la tarda a la Basílica de la Mercè, és obert per als qui puguin anar-hi. També es podrà escoltar, en aquest cas per Ràdio Estel, pels recursos telemàtics de Facebook que té la Basílica de la Mercè, per si algú està interessat. I bé, anem una mica a la qüestió global. El lema d'aquest març dedicat a la família i la vida és "Som família, estimem la vida". S'ha ofert així doncs, diferents activitats, especialment important la del 12 de març, que ara comentàvem, al Col·legi del Pare Manyanet de les Corts. Per què un mes per la família i la vida?
Sí, doncs, bueno, perquè la família i la vida es recolzen i necessiten mútuament, no? I aquest rosari està marcat dins d'aquest mes que hem volgut impulsar per aquests dos motius, la família i la vida. I és una bonica forma d'acabar totes aquestes activitats que hem anat fent al llarg d'aquest mes, doncs anant als peus de la Mare de Déu a pregar, a carregar les piles per defensar la família i la vida, no?
Lligades per l'amor, oi?
Efectivament, l'amor és allò que uneix la vida i la família, no? Si la vida necessita de l'amor per ser viscuda, si no, perd el seu valor, no? Uh-huh. I llavors veiem doncs totes les conseqüències a nivell de trastorns psicològics, malalties, etc. No? I així és que són dues coses que es necessiten mútuament.
Sí. I bé, com han anat tots aquests actes? Hem comentat el del dia 12. Ens pot donar algun detall més? Van ser presents moltes famílies en aquesta jornada completa?
Sí, la veritat és que van venir unes 70 famílies, més de 200 persones, de procedències molt, molt diverses en quant a parròquies, moviments, escoles. També van venir joves catequistes que van aprendre una nova forma de fer catequesi, no? Que és els pares i els nens tots junts, perquè van venir molts nens també. Així és que vam omplir els patis de l'escola de Sant del Pare Manyanet, de les Corts, vam omplir 12 aules, vam omplir l'església i la sala d'actes, no? A la tarda amb un concert de Nico Montero. La veritat que va ser molt, molt testimonial, molt viscut tota la jornada. La gent va sortir força, força contenta.
Hi ha hagut molts més actes, entre ells la mateixa missa de diumenge passat a Sant Josep de la Muntanya. Ens hi referíem al principi amb el bisbe de Lleida parlant de Sant Josep, de les Mares dels Desemparats i Sant Josep de la Muntanya, i del dia del seminari dels seminaristes i de Sant Josep.
Sí, sí, efectivament. Ha estat un mes ple d'activitats. Vam començar amb una assemblea de cristians, no?, en la qual es va reflexionar sobre, bueno, les causes, no?, i les alternatives davant d'aquesta contradicció que estem vivint, no? Per una banda vivim en una societat que vol defensar els drets humans i per altra banda diríem que aprovem lleis que permeten eliminar la vida humana en la fase que necessita més protecció, no? Bueno, també s'han fet assemblees, trobades pastorals, presentació dels llibres sobre la família i la vida, fins i tot una cursa esportiva en favor de la família. I, bueno, estan en Quaresma, encara està en marxa doncs la campanya de pregària de juny per la vida que organitza 40 dies per la vida, no?
Sí, sí, que s'acabarà pròpiament diumenge de la setmana vinent, diumenge de Rams, i hi haurà una missa dilluns de Setmana Santa per concloure, no?
Exacte.
Ja serà abril, però vaja, sí. També s'assuma a tot el març de la família i la vida. Bé, doncs, és una celebració, la de demà, que una mica representa una de les dues potes, no? La de la vida.
Exacte.
En aquest dia de l'Anunciació, 9 mesos abans de Nadal. És una solemnitat molt important per l'Església, històricament també.
Exacte. I llavors, doncs, per això ens sentim cridats a pregar per totes les situacions que en aquests moments s'estan colpejant la vida, no? I per les seves víctimes, no? Des de l'avortament, les guerres, la violència, l'eutanàsia, la fam i la malaltia, no? els desastres naturals, i per la creació en positiu d'una cultura en favor de la vida.
Bé, els mateixos bisbes de la Subcomissió Episcopal de Família i Vida de la Conferència Episcopal Espanyola han volgut fer un missatge especial per aquesta jornada. Què ens en destacaria? Quin és el missatge?
Doncs els bisbes ens han convidat a acompanyar la vida humana, la vida de cada persona, en totes les fases de la seva existència, des de la concepció a la mort natural, i augmentar la cura quan la vida es torna més vulnerable.
Uh-huh. Sí, sí, i aquí entren tots els estats de la vida, però hi ha vulnerabilitat, evidentment, en el nen desprotegit abans de néixer i en la persona gran, no?, quan està en una fase final de la vida, però en què també té la seva dignitat i necessita la seva atenció.
Sí, sí, i els bisbes han volgut integrar dintre d'aquesta defensa per la vida tota la situació dels immigrants i dels refugiats que fugen de les guerres, de la fam i dels desastres naturals, i també dels bueno, les malalties mentals, psicològiques, que avui en dia està provocant, s'estan veient com creixen a la nostra societat i que afecten especialment els joves, no? Entre els quals hem vist com augmenta la tassa, la temptació del suïcidi.
Sí, sí, terrible. Efectivament, que no sigui només l'avortament, que no sigui només l'ancianitat, només els refugiats, sinó tot. I efectivament, la vulnerabilitat dels migrants i els refugiats, evidentment, és un repte, és una interpel·lació també als cristians. Bé, algun aspecte més que vulgui destacar de tot el que hem comentat, senyor Xavier Padilla, el Rosari de demà, per exemple?
Doncs convidar a cloure aquest mes. De fet, no serà l'últim dels actes. També aquests dies s'estan celebrant una sèrie de conferències sobre temes bioètics a càrrec del sacerdot i metge mossèn Xavier Sobrevia a la mateixa Basílica de la Mercè. Aquest dimarts passat vam tenir una xerrada sobre el repte que representa l'avortament, i el dimarts que ve el tindrem sobre una xerrada sobre el repte de les lleis d'aprovació de l'eutanàsia.
Tot això el dimarts, al vespre, a la
Basílica
de la Mercè.
Sí, a dos quarts de vuit, després de la missa de les set.
Molt bé. I si vol destacar alguna cosa més, tant del que s'ha fet com del que es farà, ja estem acabant el mes de març, de fet.
Sí, estem acabant el mes de març. Tot això doncs ha sigut dins de la Quaresma i com una preparació doncs per la Pasqua, i per continuar més lluny encara, més endavant, més lluny d'aquest mes, doncs continuar sempre estimant els que tenim més a prop en les seves necessitats.
Doncs el març de la família i la vida l'hem compartit avui amb Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Havia vingut fa poques setmanes amb un matrimoni concretament i altres cops, però li agraïm que avui hagi repetit, sobretot pensant en aquest rosari de demà a les 6 de la tarda a la Basílica de la Mercè, presidit pel bisbe Javier Vilanova, i la missa a continuació a un quart de vuit. Que vagi molt bé tot. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.
Si haguessis estat aquí, el meu germà no s'hauria mort.
Si haguessis estat aquí, un tema del grup Canta la teva fe, ens ajuda avui a viure aquest diumenge 5è de Quaresma amb l'Evangeli de la Resurrecció de Llàtzer i amb Jesús, que se'ns mostra com el Senyor de la vida.
Perquè no has volgut fer res, nosaltres no esperàvem.
Algunes notícies. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, la FECAC, va commemorar dissabte a la tarda l'edició 50 del Romiatge del Rocío a Catalunya, que tindrà lloc del 26 al 29 de maig a Terrassa. La celebració a la Basílica de la Sagrada Família va estar presidida pel cardenal Joan Josep Omella, acompanyat per 10 sacerdots conciliaris d'altres germandats i autoritats civils, entre elles el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno. I diumenge, el conciliari del Rocío de Barcelona, Adilson Tolentino, va presidir una altra missa commemorativa, en aquest cas a la Basílica de la Mercè. Nom propi de l'actualitat aquesta setmana a Catalunya, el de la sotssecretària general del Sínode dels Bisbes, la religiosa xaveriana Nathalie Beckart, que ha participat aquest dimecres al migdia en la quarta edició del Fòrum Tribuna Joan Carrera, organitzat per diverses entitats catalanes de l'Església i d'inspiració cristiana. Nathalie Beckart, una de les dones nomenades per Papa Francesc per a càrrecs de responsabilitat al Vaticà, ha parlat sota el títol El lideratge de les dones en l'Església i en el món, en una conferència a Barcelona. Beckart ha defensat un procés de canvis en l'Església que tingui present la base de les comunitats cristianes i no només les dones. I també us comentem que els alumnes que estudien religió optativa a l'escola pública catalana han passat en 10 anys de ser gairebé el 25% a només un 12,5%, segons dades del Ministeri d'Educació, recollides aquesta setmana pel diari Ara. I l'Institut Secular d'Operàries Parroquials, amb seu i carisma a Catalunya, especialment a Banyoles i a Barcelona, viu aquest diumenge a 12:45 del matí a la parròquia Sant Vicenç de Sarrià la missa d'acció de gràcies presidida pel cardenal Joan Josep Omella amb motiu de la recent promulgació del decret que declara venerable la seva fundadora, Magdalena Aulina. I una notícia trista, i és que uns pescadors van trobar diumenge un cadàver en avançat estat de descomposició que sembla que correspon al sacerdot Xavier Castelló, de 78 anys, que vivia a la residència del Seminari de Solsona i que va desaparèixer el 17 de novembre passat. El cel sigui. Fins aquí el Mirall. Gràcies, amics i amigues, per la vostra companyia. Us esperem divendres vinent, ja a les portes de la Setmana Santa. I recordem, per acabar, que s'ha presentat aquesta setmana també una guia per al respecte a la llibertat religiosa en les relacions laborals. La Quaresma i la Setmana Santa són una bona oportunitat també perquè en aquelles feines on hi ha diversitat i fins i tot minoria de creients cristians es respecti també la seva sensibilitat. Que vagi molt bé, bona setmana, adeu-siau.